Passen dos minuts de dos quarts d'onze, és moment de parlar de cinema, avui amb l'Àngel Comas i sense la Clara Verdagí.
Hola, què tal?
Tenim, tenim una baixa avui, eh?
Sí. No sé si podré aguantar-ho, això, eh?
No
però seguirà Clara, perquè, clar, jo necessito un toc femení per funcionar.
Algú que ens organitzi una mica, perquè si no tu i jo podem estar aquí parlant de coses i no parlem de cap pel·lícula.
No, però tu imagina't, una pel·lícula que no hi hagi el toc femení, que no hi hagi una protagonista femenina, eh? No funciona, oi? I encara que hi ha pel·lícules d'homes sols, això és evident, oi que sí?
Sí, com per exemple?
Homes sols, les de guerra, normalment. Una pel·lícula de guerra, no sé, per exemple, Salvar el soldado Ryan, a mi em sembla que no surt cap dona.
Però en aquesta, diguem, en aquesta tendència, en aquest, com diríem, el masclisme, diguem-ne, estès, sempre hi ha la infermera. En les pel·lícules de guerra, no?
Aquesta no, ni aquí. És un paper molt secundari, molt secundari. No sé, sí, evidentment, en moltes ja hi ha infermeres, per exemple, Adiós a les armes, un clàssic.
Pel Harbor, també, no?
També surt una infermera.
Sí, clar. Sempre, sempre hi ha la...
Però normalment els westerns, també, el western, la dona té un paper molt secundari i són els homes els que tallen el bacallà, eh?
I així els hi ha anat, així els hi ha anat. Per això no es fan westerns ara...
Esclar, perquè clar. Hi ha un feminisme pujant i les dones no van a veure'ls.
Em sembla...
I si les dones no van a veure el cine, els homes no hi van, perquè les estadístiques diuen que els que decideixen les pel·lícules i anar al cine són les dones, no els homes.
Bé, a casa meva no passa ben bé,
no?
Ben bé això, no?
Perquè
jo decideixo no anar-hi i...
I no va ningú més.
No hi va ningú més.
Vale, vale. Però tu vius sol.
Escolta, no, jo visc amb parella.
Ah, i ella tampoc li agrada el cine?
Sí, sempre allò que va dient, no? Doncs hauríem d'anar al cine. Jo dic, sí. Ja. Una mica és aquesta, saps aquell sistema de ja hi anirem?
Sí.
És el que funciona, en realitat, perquè...
Perquè tu ets de sentència gallega o què?
No, és que quan algú sí, no ben bé, no seria...
Ah, ja, però ara s'expliquen moltes coses.
Sí, l'ascendència és andalusa, no precisament. Àngel, a veure, parlem d'estrenes, unes estrenes aquesta setmana amb quatre pel·lícules, una d'elles...
A
Sant Cugat, exacte. Sí, jo sempre parlo de Sant Cugat, és l'univers.
Perquè no vols parlar de Barcelona mai, oi?
No m'agrada Barcelona.
No t'agrada Barcelona. I tampoc dels cinemes de Barcelona, clar.
Exacte. No? Només, imagina't, saps? O sigui, no vaig al cinema a Sant Cugat, imagina't anar a Barcelona al cinema.
Tu saps quantes pel·lícules es van estrenar? Aquesta setmana no sé quantes. Saps quantes es van estrenar fa 15 dies a Barcelona?
Quantes?
20 al cap de setmana a Sant Cugat. La setmana estrenarà 4 o 5, no? Pensa que estàs 20, però hi ha, a tots els cinemes de Barcelona, 20 pel·lícules. Això demostra que el cinema està... amb una situació que no s'aclaren. Perquè 20 pel·lícules no són rendibles.
Ahir el Víctor Alexandre ens deia que les pel·lícules, que una de les pel·lícules de les que vam parlar ahir al cinema a la xarxa, s'estrenava primer en un cinema de Barcelona. La gent venia de comarques a veure l'estrena i després, si anava bé... ja se n'anava a altres cinemes, la pel·lícula, més tard, de reestrena. No era com ara, que es pot veure, no tot arreu, però...
Sí, a tot arreu. No, això ho fan, actualment ho fan perquè volen aprofitar l'estirada de la publicitat per televisió. Perquè, per exemple, tu fas un anunci en televisió i, clar, lògicament, tu cremes la pel·lícula el primer cap de setmana i llavors la gent no té ni temps de saber si és bona ni si és dolenta, perquè va al cinema atreta per l'estirada de la televisió. I és que han canviat els temps. Ara ja és una altra cosa, ja.
Sí, aquells meravellosos anys, eh?
No, bueno, però això canvia tot el futbol, per exemple. Tu agafes i ara veus un partit cada dia i el dissabte i el diumenge un cada dues hores, clar. Abans no, abans tu anaves al futbol i quan sorties del camp tots els partits estaven concentrats en aquell dia i sortia una cosa que donava els resultats, per exemple. Ara no, ara s'ha perdut això. Mataran el futbol gràcies a això.
Això...
I al cinema ja veurem.
A Anglaterra encara es fa. Encara juguen molts partits simultanis el dissabte. Sí, sí.
No, però Anglaterra també. Sí. Jo veig partits per televisió i resulta que...
El dissabte a les 4 es juguen uns quants partits.
Sí, sí. Això és veritat. Però...
Que no, i que a més no es fan per televisió. Alguns no, la majoria no es poden veure per televisió, ah, no? Els que es fan el dissabte a les 4.
Ah, però serà de televisió gratuïta, però jo aquí es veig pràcticament tots.
Alguns no es poden veure per televisió precisament perquè la gent vagi als camps.
Ah, mira.
Que, cosa que no em
és
sembla...
És que sembla que Anglaterra és el lloc que tenen més assistència física als camps.
Anglaterra i Alemanya, sí, sí.
Sí, perquè ara fixa-t'hi aquí, aquí resulta que vas, un camp, vas a veure un partit del Barça i a vegades hi ha mitja entrada de partits interessants.
I a l'Espanyol ja no...
Home,
ja
l'Espanyol no és un altre tema.
L'Espanyol tenen més problemes en aquest sentit, tot i que aquest any vagi molt bé. Bé, centrem-nos una mica,
centrem-nos
que avui
al cinema.
Comencem parlant d'una pel·lícula per la qual Cugat.cat ha donat... està regalant entrades. En aquest cas, es podia participar fins avui a les 10 del matí, o sigui que si algú ens escolta ara ja fa tard.
Ja fa tard, ja. No?
En aquest sorteig per les entrades per Condorito. Els cinemes Sant Cugat era un pack que incluïa un got de la pel·lícula, un pòster i una entrada doble per anar a les sessions d'avui i durant aquest cap de setmana.
Està bé, és una manera d'atreure la gent, no?
Exacte,
els nens, sobretot, perquè Condorito és una pel·lícula infantil.
Sí, Condorito, a veure, Condorito. Que veig aquí un... Evidentment, entenc. No sóc molt perspicaç, però entenc que hi haurà un còndor en algun lloc.
És el protagonista.
Exacte.
És un ocell protagonista, que aquest és el personatge de còmic més popular de Xile, de tots els temps. És un personatge que els seus còmics s'han editat a 100 i escaig països del món. I al final han fet una pel·lícula. Però clar, com que a Xile no tenen massa diners per fer cinema, és un país relativament petit, no? I aleshores doncs, s'han associat amb una productora de Xile, s'ha associat amb una del Perú per poder fer aquesta pel·lícula. Llavors, a Perú és la pel·lícula que ha costat més diners. És d'animació, és una pel·lícula d'aquelles que bé, que clar, que els que li agradi el personatge els agradarà la pel·lícula, sobretot els nens, i diran que té sentit de l'humor, que té aventures i que presenta un personatge completament diferent als que veiem al cinema nord-americà. És una manera, de, com una altra, si la veus, de conèixer una altra manera de fer cinema d'animació.
El dolent, per cert... perdó, que em tinc aquí un... tenia un bitxo aquí. El dolent es diu Pepe Cortisona. És una cosa que m'ha cridat l'atenció, eh?
Sí, no ho sabia, però sí, realment... No, realment els noms llatinoamericans a mi m'agraden molt. Són noms que s'aparten de la vulgaritat. Tu agafes una novel·la del García Márquez, per exemple, i veus una sèrie de noms atractius, originals i tot, i esclar... És que la mateixa paraula, Condorito, també està, també Déu-n'hi-do, no? Els noms és un al·licient d'aquest tipus.
Ara ens hem despistat, perquè normalment quan parlem de la pel·lícula llancem el tràiler, ho farem ara.
Oh, clar que sí, d'aquesta manera fent agafar les ganes dels
oïdors
de que vegi la
pel·lícula. Exacte, la gent està pensant, ostres, vull escoltar... Doncs endavant el tràiler.
Endavant.
Durante generaciones... Un héroe plumífero hizo reír al mundo entero.
Perdimos a la gallina. Repito, perdimos a la gallina.
Ahora, el cóndor más querido dará el paso a la pantalla grande. Acompaña a Condorito.
Empaca tus cosas. Nos vamos a una aventura.
¿Me prestas dinero?
Los Goombas.
¡Al fondo!
La suegra, Doña Tremebunda.
¡Ajarraco!
¡Me sacan mis ojos!
Su novia, Yayita.
Bueno, a veces es un problema ser tan atractivo.
No más preguntas.
Su rival, Pepe Cortisona.
Ay, Pepe.
Doncs això és Condorito. Si algú vol veure, doncs es pot acostar als cinemes Sant Cugat a veure'l, però ara jo crec que és moment de parlar de la gran estrena d'aquest divendres, la més...
La que té més publicitat,
sí,
afegida.
Sí, exacte, i la que segurament tingui més públic, no?, de primeres. és el Bèsties Fantàstiques, els crims de Grindelwald.
Tengo algunas preguntas que hacerle, profesor.
¡Qué sorpresa!
Se rumorea que Newt Scamander se dirige a París. Sé que está trabajando a sus órdenes. ¿Tiene algo que decir al respecto, Dumbledore?
Si hubiese tenido el honor de instruir a Newt, sabría que obedecer órdenes no es lo suyo.
Bé, això és una més de la factoria d'aquesta, per dir-ho d'alguna manera, una metàfora d'aquesta vaca que estan munyint, que és Harry Potter i el seu univers al voltant d'aquest món màgic dels bruixots. En aquest cas és una seqüela d'un llibre previ o d'un dels llibres de l'univers de Harry Potter.
Bueno, això, deixa'm explicar-ho perquè això és una operació comercial molt d'aquelles molt fortes, d'aquestes que converteixen el cinema en una mena de franquícia, com la Coca-Cola, com tot això, per anar a veure la pel·lícula i per vendre el tipus d'objectes. Això va néixer a Harry Potter, efectivament, perquè l'autora, la Joanna Rowling, es va cansar de Harry Potter, només va escriure 7 novel·les, de les quals 4 es van portar al cinema, i llavors va agafar i va escriure una altra cosa, i després això de les criatures, fantàstiques que neixen de les criatures que sortien a Harry Potter. Ara bé, això, ja et dic, és una operació comercial perquè, fixa-t'hi, això és la continuació d'una pel·lícula que es diu això, Criatures Animales Fantásticos i Donde Encontrarlos, i aquesta seria la segona de tot el projecte, perquè la tercera ja està pensada...
Això és un sol llibre, eh? I és un llibre petit, si no m'equivoco. El llibre Animals Fantàstics i On Trobar-los no és un llibre molt gran, jo el tinc.
Bueno, però si el tens tu, no, però ja veuràs tu la intervenció del cinema i del merchandising en tot aquest llibre petit.
També et dic que és un cas al Hobbit, no? Per dir-ho d'alguna manera.
Que és el que diu un spin-off en el món del cinema.
També van fer 3 pel·lícules per fer tot El Senyor dels Anells i després 3 pel·lícules per fer només El Hobbit, que són 300 o 400 pàgines.
Doncs aquí passa una mica semblant, però el que passa que l'espin-off aquest són les criatures fantàstiques. Doncs mira el que et deia. La tercera ja està prevista l'estrena, s'estrena el 20 de novembre de 1920. La quarta s'estrena el 2022 i la cinquena el 2024.
Fantàstic.
És a dir, ho tenen molt muntat. Del Harry Potter em volia dir que no es va quedar amb les 4 pel·lícules que van fer. Ella va fer 8 llibres i no es va quedar amb les 4 pel·lícules més els documentals, sinó que Harry Potter té una secció en els Estudis Universal d'Orlando, on allà és tota la potenciació de l'univers de Harry Potter i, evidentment, es venen aquestes criatures, aquests ninotets, que surten amb aquestes d'animals fantàstics o animals fantàstics. La pel·lícula aquesta, la segona, la segona d'animals fantàstics, és una, com te diria jo, una explosió d'efectes especials. Tots són efectes especials. No hi ha cap tipus d'humanitat, per dir-ho d'alguna manera. Els personatges de totes les pel·lícules que t'he dit, d'aquestes 4 pel·lícules, els personatges principals són els mateixos. Respecte a la primera pel·lícula, aquí tenim el Johnny Depp, que fa de dolent, i
hi ha Eddie Redmayne, Jude Law, també...
Sí, però tenim d'actors, només tenim aquest, i el Juló també surt, però queda molt difuminats. A mi em va semblar molt confosa. Potser és que ja no tinc l'edat per veure aquest tipus de pel·lícules.
A veure, a tu i a les crítiques, també. Eh? Tenim aquí el Javier Ocaña del País, que diu que arrenca amb una seqüència espectacular, amb esplèndides recreacions, però com ja li passava la primera pel·lícula de la sèrie, s'esgota aviat. Almenys com a...
Però dura 2 hores i millor escaig.
I diu, portat amb insubstancial artesania per David Yates, que és el director...
Sí, és el director de l'anterior, també.
I més coses. Parlem de Quim Casas del Periódico. Diu, com en la majoria d'aquests films, el relat s'estira més del compte i el resultat és un cert sopor, es diu en català, no sé si sí. Ara mateix, avorriment, no?, del que sortim per potents sacudides, o sigui, potents sacsejades sí. d'èpica fantasiosa, i li posa 2/5. És a dir, una pel·lícula que vas... Suposo d'aquestes que dos dies després no te'n recordes ni de què anava gairebé.
No, perquè
passes una bona estona,
només te'n recordes dels efectes especials i prou més. És a dir, la pel·lícula, ja et dic, forma part d'una operació comercial i aleshores el que fa és crear clubs de fans i que van a veure la pel·lícula i els agrada. Per tant, ja sabem de què va.
Jo he de dir que Harry Potter per mi és un dels... també sóc de la generació que va llegir primer Harry Potter, de quan va arribar, i a mi em sembla una gran sèrie de llibres per a adolescents i joves. Ara, tot aquest volum comercial del voltant, no sé si és el que...
Ja saps tu que realment tot això es magnifica per fer diners.
I en una tradició que no faltem, haurem d'anar avançant perquè si no ens quedem encallats. Ara el que passem a la següent pel·lícula, que és Malos tiempos en el Royal.
¿Primera vez en el Royal?
¿Pueden escoger una habitación en California o en Nevada?
Me gustaría ocupar la suite nupcial, aunque ahora no estoy de luna de miel. ¿Qué hace por aquí?
7 desconeguts es troben a l'hotel abandonat Royal, situat a la frontera entre Califòrnia i Nevada. Cada inquilí guarda un secret i durant la nit tots tindran una última oportunitat per redimir-se. És un thriller, segona col·laboració entre director i guionista Drew Goddard i l'actor Chris Hemsworth. Està també protagonitzada per Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, John Hamm i Kylie Spiney.
Aquest hotel realment el que té és habitacions a un estat i a l'altre. Està al costat del llac Tahoe, que és un lloc magnífic d'aquella zona, i aleshores el que s'ha fet és una trama argumental molt semblant a les de Agatha Christie, d'aquelles que arriba gent en un lloc tancat i comencen a morir gent, i al final queda segurament l'assassí.
El majordom.
El majordom o un que passava per allà. És a dir, que el que tracten és de mantenir la intriga pròpia de la gata que va crear, sobretot la gata Christie, això de buscar sospitosos i que doncs, després de moltes coses surti el realment culpable. Això els nord-americans tenen classifiquen aquest estil de novel·la de policia, que podíem dir, amb una cosa que es diu who do it, who done it, quién lo hizo, qui ho va fer. De manera que això és un gènere completament a part dels altres, que està molt ben classificat, hi ha llibres sobretot sobre aquest tipus de gènere.
Sí, 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 sí.
I és molt interessant, a mi m'agrada bastant. Aquesta pel·lícula té un defecte. Té un defecte de que la realització no sap sintetitzar. I una de les coses del cinema, molt important per mi, és saber expressar idees importants o moltes idees en poc espai de temps. Aquí dura 141 minuts.
2 hores i 21 minuts.
T'imagines?
Blai Morell, a Fotograma, es diu que dilata molt, potser massa, els elements de suspens.
El que dic jo. Però això és propi de la imperícia del director.
Perfecte. De totes maneres, et diré que Javier Ocaña, que destrossava l'anterior, aquí és més amable, diu, un fantàstic thriller retòric, confirma a Goddard com un autor interessantíssim. Soc de la teoria que els crítics us agraden, o comentaristes, us agraden les pel·lícules lentes. I
això, aquesta no crec.
Això us ho dic.
Aquesta no crec.
Una altra crítica. Dando Salvar, el periòdico, relat criminal molt simple, narrat de manera molt complicada. Gairebé tot en la pel·lícula transcorre segons el previst, tot i que molt més lent, i moltes clocades d'ullet al cine de Tarantino.
Perquè no li agraden les pel·lícules lentes.
Més dels que serien aconsellables.
Sí, és això. És que el director, al no tenir aquesta capacitat de síntesi, el que fa és allargar massa la pel·lícula.
Tothom està d'acord, perquè també podem llegir una altra crítica que diu una pel·lícula que val la pena veure, fins i tot tenint en compte la recompensa que ofereix el guió, no és capaç de justificar els problemes de ritme. En aquest cas, Peter de Bruce a Variety. Carlos Heredero a Caimán diu: petit, estones divertit, però excessivament llarg.
Veus?
Realment crec que per la propera el Drew Goddard podria apuntar-se que la pel·lícula ha de ser més curta.
Sí, però això és molt difícil, cada un és com és, i no, és molt... Això li ha de dir el productor. El productor ha d'agafar les tisores i dir: mira, tallem aquí, 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 i ja està.
Això ho fan molt els productors?
Oh, sempre.
Sempre, no deixen res.
Per això a vegades alguns directors s'emprenyen i abandonen les pel·lícules.
Clar, però són 2 hores i 21 minuts, eh? Està justificar això...
No, a més, això té un problema, a part de tot. Té el problema de que tu imagina't en una sala de cinema que tinguin que fer una pel·lícula... Estan calculades les pel·lícules per fer, per exemple, 3 passes al dia, o 4. I llavors, clar, una pel·lícula així no poden fer-los, i clar, perden diners.
Tot està controlat. Escolta, passem a l'última estrena. En aquest cas, escoltem el tràiler primer.
¿Qué tal está tu padre?
En ocasiones me gustaría ser un cuenco de ramen. Así al menos se interesaría por mí.
¡Hermano!
¡Papá! Mis padres han muerto. He leído hace poco el diario de mi madre.
Una receta familiar dirigit per Eric Ku, actors conegudíssims, Tsuyoshi Ihara, Takumi Saito, Seiko Matsuda, Janet Oh, Shogen, Tetsuya Besho i Beatriz Chien.
Home, magnífics actors, tu, vols que tingui totes les
la filmografia, sisplau, jo pensava que avui me les podria repassar totes. És una producció, entenc, suposo, que, o japonesa o asiàtica, almenys.
De Singapur.
A Singapur. Eric Ku dirigeix aquest drama, que segueix el viatge d'un jove cuiner de ramen, és aquest menjar típic asiàtic, que després de que morin els seus pares decideix investigar els orígens del seu llinatge a Singapur. I diu, pel camí descobrirà receptes i secrets dels seus ancestres.
El director sembla que és la seva òpera prima, si no m'equivoco, i aleshores la pel·lícula, jo crec que és una de les millors pel·lícules que he vist sobre en què el menjar és el fil conductor de la pel·lícula. El menjar es converteix en un efecte dramàtic, en un element dramàtic, per explicar tota la història d'aquesta retrobada del passat d'un japonès que va a Singapur, on van anar els seus pares, per recuperar aquesta recepta. A través de recuperar la recepta, recupera les seves arrels. És una pel·lícula una mica naïf, per dir-ho d'alguna manera, però que té molta gràcia, sobretot per la cosa del menjar. Hi ha pel·lícules que el menjar és l'element conductor, n'hi ha moltes, però aquesta està bastant bé, perquè és delicada, és tendre, una mica nyonya en alguns moments, però ens entenem d'aquest tipus de menjars i altres tipus de menjars i de com es viu a Singapur, una ciutat-estat que realment va ser destrossada per la guerra. Els japonesos la van destrossar i encara hi ha una inquina contra el Japó. Per això el personatge ha d'anar molt al compte quan diu que és japonès.
El Javier Ocaña del País no està d'acord amb tu? Ni molt menys. De fet, la llegiré literalment aquest extracte perquè crec que és prou contundent. Una de les pel·lícules més espantoses que s'hagin estrenat en els últims anys als cinemes espanyols de versió original. Pedestre en la seva narració, infama en el tractament i en la qualitat musical i visual.
Bueno, no sé què vol.
S'ha quedat descansat.
No, el que passa que molts crítics, ho sento, molts crítics no expliquen quan una pel·lícula és dolenta el perquè. Aquí diu, no té qualitat visual, però per què? Que ho digui, que ho expliqui, aleshores jo me n'enteraré, però si no diu per què, jo em quedo igual.
Val a dir que altres, la resta de crítiques no són tan destructives. De fet, el diari El Mundo parla de que és la millor pel·lícula gastronòmica de ficció.
Veus?
Emocionant i emocionada reivindicació de l'amor. 4 estrelles sobre 5.
És el que et deia.
Sí que és veritat que és curiós que hi hagi aquestes diferències, però també... És a la vegada curiós i a la vegada sa. Que la gent pugui expressar la seva opinió i que siguin diferents, perquè si no, ens trobem...
Però ho has de fer en honestetat i amb rigor.
Ens trobem al
final, si no
com
ho fas així, és igual.
Com a la premsa esportiva, que està tothom d'acord, no?
La premsa esportiva és bona.
Clar, no?
És com la premsa del cor.
Els diaris del Barça i els diaris del Madrid estan tots d'acord, sí, en el mateix sempre. Llavors, sí, jo crec que això no és sa. No. Àngel, la setmana que ve no vens?
Si no, la setmana que ve no.
Veurem com ho fem sense tu, sense la Clara hem sobreviscut relativament.
La Clara ve, no? Tens el toc femení.
Ens hem desorganitzat una mica, però dintre de tot el Josep Maria ens ha posat a toc.
Jo penso que l'ordre així no té que existir.
Que tinguis un bon cap de setmana i que vagi bé la setmana que ve. Nosaltres marxem, us deixem fins dilluns. Aquest programa que hem fet, qui us parla, Albert Prat, i el control tècnic, el Josep Maria Cases, la Jèssica Sotodosos i l'Adrià Tirado, també. Avui el mencionem, que és el final de la setmana i estem generosos. Us deixem, com sempre, amb música local. Avui, Doctor Prats, ara, que vagi bé el cap de setmana i fins dilluns.
Escrit a la sorra, o quan passa el temps i no te n'adones, com aquest concert desgastant sabates, com la llum del sol, com el vent del nord amb gust d'aigua salada, o sentir el teu cos respirar com l'aire, com l'arbre més fort amb arrels llunyanes, com aquest moment. I ara tot està per fer, que no són temps de mirar enrere. La nostra gent que sonin de...